Són dos quarts de dues.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
En marxa un altre dispositiu massiu de cribratge de coronavirus a Sabadell, que durarà fins demà i es realitza al CAP de Can Uriac. El públic diana és aquest cop asimptomàtics d'entre 15 i 35 anys, dels quals n'hi ha censats al barri 2.500. A Salut consideraran satisfactori arribar a la meitat d'aquests joves, com per exemple l'Anna, que està preocupada per la transmissió de la Covid-19.
El risc és igual, no? O sigui, les dades de positius estan allà i els que estan a la UCI estan allà. O sigui, vull dir que existeix el risc igualment, però el cas està en que si pots fer alguna cosa, almenys tu imagina't, jo tinc el Covid, jo no ho sé, no tinc cap mena de símptoma i estic, saps, tan normal, doncs està bé fer la prova i, ostres, doncs encara que sigui un 2%, és perquè comences sent un 2% i aquest 2% pot ampliar el cercle perquè, clar, es relaciona amb altra gent.
Aquest és el segon cribratge d'aquest tipus que es fa a la ciutat, després del de Campoamor i les Termes de fa 10 dies, i pretén frenar l'augment de casos que s'estan registrant a la zona. Les cues enguany són menors, si es comparen amb aquella ocasió. De fet, els agents cívics es plantegen anar a buscar joves pel barri perquè es facin la prova un cop s'esgoti la cua. Aquest és el principal argument d'aquest dimarts, dia 18 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
Ja es pot escoltar el disc Amèlia de la companyia sabadellenca De l'Ànima i editat pel segell Microscopi. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Es tracta de la música del segon espectacle que han produït amb textos extrets de Viatges i flors de Mercè Rodoreda. La funció aprofita la seva imaginació desenfrenada. Mireia Vila, creadora de l'espectacle i que també hi intervé, diu que és una revisió actual difícil de classificar.
Fem una lectura o fem una revisió d'una interpretació d'aquesta música barroca traslladant-ho, lligant-ho amb un tema actual que és aquests retrats de diferents dones que ens està portant Rodoreda. És una mica complicat de classificar o d'etiquetar, però també és la singularitat d'aquest espectacle que agafa una mica d'aquí, una mica d'allà i encaixa tot plegat.
Camèlia proposa música barroca per a dos violins de Lecle Guignon, Ramó, Halvorsen, Guillemén i Telemann, mentre una veu narra la vida de les flors.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell demana un esforç a tots els col·lectius per consolidar-se a segona divisió.
El president arlequinat Esteve Calzada ha anunciat que els inversors posaran més de 4 milions d'euros per contribuir-hi, però també ha avisat que amb això no és suficient i caldrà la col·laboració d'institucions, patrocinadors i massa social.
Aquests seran alguns dels nostres arguments durant els següents minuts, amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
3 minuts passen del punt de 2:15 del migdia. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix, al centre de Sabadell, 28 graus, un cel principalment assolellat, tot i que creua algun núvol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Pere Cladera. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem amb aquesta presència de núvols a bona part del territori, tot i que també de tant en tant s'aniran obrint algunes clarianes, però majoritàriament tindrem aquest cel entremig i molt ennuvolat. De fet, també durant la tarda creixeran algunes nuvolades en sectors de muntanya i és en aquests punts on el cel encara pot quedar una mica més ennuvolat i on no descartem que pugui arribar a descarregar alguna gotellada, algun ruixat molt poc important. La temperatura amb tot això amb tendència a baixar de manera lleugera respecte als valors, si ho comparem amb els valors que vam tenir ahir dilluns, i la tendència és que a partir de demà dimecres doncs aquesta nuvolositat vagi a menys. De fet, acabarem tenint moltes estones de sol, a excepció de la meitat sud del litoral, on hi pot haver alguns intervals de núvols baixos, sobretot a primeres hores del matí i també de cara al vespre, i durant la tarda també creixeran algunes nuvolades en sectors de muntanya, bàsicament del Pirineu i Prepirineu. A partir de demà, ascens clar de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Com se circula en els principals transports públics que ens queden a prop? Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem de recordar que per treballs de millora s'ha interromput el servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies pel que fa als principals eixos viaris que menen cap a la nostra ciutat o de sortida. No veiem cap incidència destacable fora de mig quilòmetre de circulació intensa a causa d'unes obres a la C58. Això seria en sentit sud, anant cap a Barcelona i a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. La resta, una bassa d'oli. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El segon dispositiu de cribratge massiu de coronavirus està en marxa des de les 10 del matí al CAP de Can Uriac. Des del centre han enviat 2.500 SMS a persones d'entre 15 i 35 anys com a públic diana del dispositiu, però les previsions és que es facin unes 1.200 proves PCR entre avui i demà. De fet, la presència de simptomàtics interessats en sotmetre's a les proves ha estat més aviat discreta, si es compara amb el dispositiu d'ara fa dues setmanes, Karen, a Campomor i les Termes.
El dispositiu ha arrencat amb cua, però les proves s'han fet amb fluïdesa, amb esperes que no arribaven als 15 minuts. Una hora més tard, només una mitjana d'entre 5 i 10 persones estaven esperant per formar part del dispositiu. En paral·lel, els agents cívics estaven preparats per sortir als voltants del CAP per animar els ciutadans a fer-se les proves en cas que no hi hagués cua. Per alguns dels assistents, el dispositiu d'avui ha estat una oportunitat per sortir de dubtes, com és el cas de la Sara López, una jove de 24 anys de Can Uriac que treballa al sud.
Bueno, jo tenia pensat anar-hi perquè és tot just a on treballo, però clar, hi havia tanta aglomeració de gent que va ser impossible. O sigui, hi havia cues de 3 hores, llavors no era factible. Clar, em van enviar un missatge i doncs dic, aprofitaré. I ara és més viable fer-se la prova que amb les carpes.
D'altres han aprofitat el seu retorn de les vacances per sortir de dubtes, com per exemple la Verònica.
He vingut de vacances d'Andalusia i he estat amb gent precisament de la Pobla d'on fabrique, que n'hi ha hagut casos allà, i bueno, encara que no tinc símptomes ni res, em volia quedar tranquil·la. I la meva filla té l'edat compressa entre la que demanen avui, i bueno, l'he acompanyat. Vaig trucar, me la puc fer-me, i m'ha dit que sí, i llavors hem vingut les dues per fer-me-la i a quedar-me més tranquil·la.
La filla de la Verònica, l'Andrea, lamenta que molts joves no estan complint amb les mesures de seguretat.
Sembla molt malament perquè això és un risc molt gran per el resta de persones, perquè no només són ells, sinó la gent que al costat es pot contagiar molt ràpidament i així no avancem.
El mateix opina l'Elsa, també jove de Can Uriac.
Sobretot la gent jove. Potser pensem que ara que podem sortir al carrer les coses ja es tornen a la normalitat i no, el virus continua. Llavors considero que la gent ha de tenir més cura al sortir al carrer. No sé, a veure si amb aquestes proves i tal podem veure realment la gent jove si el té o no.
En canvi, en Xavier Vilchez, de 21 anys, considera que s'està carregant contra els joves quan hi ha persones d'altres col·lectius que també incompleixen les normes de prevenció del coronavirus.
És molt complicat en tan poc temps canviar la forma de veure l'oci que teníem des de fa, bueno, de fa 5 mesos, vull dir. Tampoc han estat gaire acertats en per exemple, culpabilitzar només els botellons, que jo trobo una pràctica horrible ara mateix, vull dir, no pots juntar-te amb tanta gent, però és cert que també tampoc s'ha fet res per conscienciar aquesta gent. I alhora també he vist gent que no era jove que també no respectava aquestes mesures. Per tant, sí que la gent jove té certa part de culpabilitat, però no la té tota.
El germà d'en Xavier, en David Vilchez, apunta que cal temps i també comunicació per adaptar-se a la nova situació postpandèmia.
Sí que és la majoria del col·lectiu que no compleix la normativa són els joves. Però jo crec que estem acostumats, vivim molts anys sense un cas així de pandèmia amb mascaretes en Espanya, que jo sàpiga, mai ha passat això. Llavors és una cosa molt, molt nova i els joves d'un en un any no pots canviar la mentalitat que portem des de fa molts, molts anys. Llavors és un problema ja de consciència i de més d'ensenyament, una mica de comunicació amb els joves d'alguna manera més actualitzada.
En tot cas, els joves són el públic diana del dispositiu de cribratge en marxa al CAP de Can Uriac fins demà, de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 de la tarda a 7 del vespre. Tot plegat quan el risc de contagi de coronavirus ha baixat a la ciutat avui fins als 251,85. La velocitat de transmissió, l'anomenada R, es troba a l'1,41. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, s'han detectat 20 casos nous de coronavirus i han ingressat 15 persones al Taulí per aquesta malaltia. Ara mateix hi ha 34 hospitalitzats per Covid-19 a la ciutat.
I de manera més breu us expliquem que el canvi de dia de dilluns a dimarts ens ha deixat un parell d'accidents de trànsit.
A 3:15 de la nit es va donar una col·lisió per encalç entre dos turismes al carrer Alfons Sala davant del número 149. El conductor posterior, un home de 44 anys, va donar positiu al test d'alcoholèmia superant en 12 dècimes la taxa màxima permesa. A la tarda, a la confluència de la carretera de Terrassa amb el carrer Albéniz, el xoc d'embestida lateral entre dos vehicles va afectar-ne un altre que estava estacionat. Amb dos conductors van ser traslladats per una ambulància del SEM al CUAP Sant Fèlix en pronòstic lleu.
I en surt per l'enfonsament d'una teulada.
Al carrer Jaquart, número 73, va caure de matinada una part del sostre d'una nau industrial. En el succés van intervenir dues dotacions del cos de bombers i una unitat de la policia municipal que va senyalitzar la zona per seguretat.
Ja es pot escoltar el disc Camèlia, de la companyia sabadellenca de l'Ànima i editat pel segell Microscopi. Es tracta de la música del segon espectacle que han produït després d'Elisabetta l'any 2015. Però Camèlia és més que música, ja que el projecte es defineix com a fort, subtil i femení, un punt meravellós on s'han trobat els moviments d'ara i la música d'abans.
Amb textos extrets de Viatges i flors de Mercè Rodoreda, la funció aprofita la seva imaginació desenfrenada. Mireia Vila, violinista que s'encarrega de la part musical, va tenir la idea original i també dirigeix l'espectacle. Diu que és una proposta diferent.
Camèlia és una proposta una mica diferent perquè ens porta el text de Rodoreda, però a la vegada barrejat amb música barroca i moviment a dalt de l'escenari. Llavors tenim un espectacle que es pot llegir en aquestes tres capes i que ens porta una proposta una mica diferent.
Camèlia recull el petit somriure de l'escriptora i l'acompanya amb música barroca per a dos violins, mentre una veu ens explica la singular vida d'aquestes flors. El segon violí el toca Olga Truman i la veu és de l'actriu Marta Codina. Vila creu que el públic escull lliurement quina disciplina li interessa més en aquest espectacle pluridisciplinar.
Realment, el públic pot fer la lectura que vulgui agafant-se més a cadascuna d'aquestes disciplines. Potser algú connectarà més amb la música, potser algú connectarà més amb el text de Rodoreda, tota la simbologia que porta darrere, tot el que ens està explicant de totes aquestes dones que ens presenten forma de flors, o potser algú ho mirarà més amb una visió més global.
Hi trobareu música barroca de Leclerc, Grignon, Ramon Halvorsen, Guillemin i Telemann. Aquest últim té gran part de responsabilitat en l'origen de l'espectacle.
La veritat és que va sorgir a partir de la música. Vam anar a veure un concert a l'auditori del Giardino Armonico que tocaven Telemann i a partir de la música barroca vam començar a construir, no? Després ens n'adonàvem que nosaltres ja feia temps havíem llegit el llibre de Rodoreda de Viatges i flors i ens n'adonàvem que aquesta música barroca quedava molt bé amb els textos de Rodoreda, que realment nosaltres podíem imaginar que la música dibuixava el paisatge on habitaven aquestes flors. Feia com un retrat, un encaix, un engranatge molt xulo.
Posteriorment van començar a investigar i descobrir noves músiques fins a teixir el conjunt que ara presenten. Aquest grup sabadellenc que va començar l'Estruc no ha estat aliè a la pandèmia del coronavirus.
Ho vam patir des d'un bon principi perquè havíem de publicar el disc a l'abril. Ens va enganxar en ple confinament i vam decidir per treure'l igualment, per no parar la màquina de la música. Teníem ganes de compartir-ho, de que la cultura tirés endavant. I ja vam publicar el disc en ple confinament, no vam poder fer concerts de presentació que teníem tot pensat, van caure molts bolos Però bueno, és, jo crec que és la mentalitat de seguir endavant, és la nostra feina, és la nostra manera d'expressar-nos.
Ara estan intentant reprogramar totes les dates que els van anul·lar. La Sala Ciconi de Barcelona allotjarà el pròxim concert de Camèlia el 13 de setembre. Han estat a la quartera i confien tornar ben aviat a Sabadell.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Un minut de 3:15, repassem de manera més breu notícies fora de la ciutat d'àmbit més general. Catalunya registra 544 casos nous de coronavirus confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total és de 114.994 casos amb totes les proves. S'han reportat 10 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot és molt alt, de 146,72. Recordem que el llindar de risc alt és 100 i es troba estable però estancat. La setmana passada era de 150,81. La velocitat de propagació torna a pujar lleugerament a l'1,02, mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de la barrera de l'1. Hi ha 659 pacients ingressats, 17 més que en l'últim balanç, 130 a l'UCI, és a dir, un mes.
I el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui les noves restriccions acordades amb el Ministeri de Sanitat per la contenció de la pandèmia de la Covid-19.
Les mesures signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, inclouen la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d'almenys 2 metres, que també s'aplica a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes, d'aigua, catximbes o assimilats. També estableix que les activitats d'hostaleria i restauració hauran de tancar abans de la 1 de la matinada sense que puguin admetre nous clients abans de la mitjanit. A més, s'inclou la recomanació de limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, vol traslladar la taula de negociació a Europa si la Moncloa continua sense pactar l'autodeterminació.
Després de constatar, diu, que el diàleg amb Madrid fins ara només s'ha traduït en fotos, Torra diu que si no s'avenen aniran a negociar a Brussel·les i no perdran més el temps. Per altra banda, el president demana a l'independentisme una reflexió més programàtica que de noms i insta els partits a compartir punts als programes electorals per clarificar el "ho tornarem a fer". Torra també assegura que la justícia espanyola no limitarà mai la seva decisió sobre la data de les eleccions.
I el 72% dels autònoms tindria dificultats serioses per mantenir l'activitat en cas d'un nou confinament, segons el 5è baròmetre presentat per l'Associació de Treballadors Autònoms, l'ATA.
Un 20,1% dels autònoms ha assegurat que suposaria el tancament definitiu del negoci, mentre que un 16,4% ha reconegut que hauria de reduir la mida de l'empresa per poder continuar. A conseqüència de la pandèmia, 8 de cada 10 autònoms han vist reduïda la facturació del seu negoci. D'aquests, pràcticament un 57% han patit una caiguda dels ingressos interanual del 60% o més. La davallada de la xifra de negocis ha tingut un impacte en la plantilla i un 45,4% dels autònoms han presentat un ERTO per tots els seus empleats.
Arribats a aquest punt del Notícies Migdia, és el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ha demanat un esforç a tot el conjunt de col·lectius per ajudar l'equip a consolidar-se a segona divisió. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
En el marc de la presentació de la campanya de socis, el president Esteve Calzada va fer una crida a tothom i va anunciar que els inversors serien els primers a fer un esforç extra.
Sí, avançant diners previstos per més endavant i posant sobre la taula més de 4 milions d'euros. Avisa Calzada, però, que amb això no és suficient.
Encara que els inversors i els accionistes posen diners, amb això no n'hi ha prou. Per donar un equip el més competitiu possible al nostre equip tècnic i poder treballar amb les màximes opcions de mantenir-nos, ens hem de mobilitzar tots.
Tot significa institucions, patrocinadors, creditors i massa social. El club ha xifrat en 5.000 l'objectiu de nombre de socis per aquest any. El tècnic Antoni Hidalgo també es va afegir a aquesta petició.
I amb aquesta gent jo crec que que hem de saborir-ho, que estic segur que estaran al nostre costat, que ens empenyaran i que esperem que la gent que tingui algun dubte, que crec que hem demostrat de sobres que, bueno, que ho hem donat tot des de la banqueta, dels jugadors, i hem fet algo que jo crec que ens hem de donar molt, molt de mèrit de poder gaudir. Quanta més gent sigui al nostre costat i quan abans es pugui obrir a l'estadi, això voldrà dir que la situació de la pandèmia està controlada fora, doncs molt millor.
En funció de l'evolució de la pandèmia i de si la gent podrà o no entrar a l'estadi, s'estudiarà què es farà amb els cobraments dels abonaments. En tot cas, i recuperant ara el que va explicar Calzada ahir, el president va demanar que el fer-se soci es vegi també com una manera de col·laborar. Va ser clar assegurant que els equips que pugen són els principals candidats a tornar a baixar davant totes les limitacions econòmiques.
El que necessitem és que arribin ingressos d'altres fonts, perquè encara que els inversors tinguéssim la posició o la possibilitat de posar més, tal com està estructurat el mecanisme, tot el que poséssim de més no aniria a límit salarial, perquè ells només té compte, o sigui, si ara diguéssim, no, mira, en lloc de 4, anem a posar 5, d'acord? Doncs aquest milió extra només es traduiria aproximadament en 250.000 euros més de límit salarial, perquè ells tenen els seus paràmetres i diuen, escolta, si tu tens un milió més i tu gastes en contractes de 2-3 anys en jugadors, tu tinc que comptar tot.
Un dels protagonistes del vídeo de la campanya de socis és el responsable de material de l'equip, Jordi Branzuela. Malauradament, però, Branzu ha tastat la millor i la pitjor de les sensacions en qüestió d'hores.
Comencem pel més positiu, amb aquesta aparició de la seva figura i de la famosa cadira de la nova Creu Alta que es va endur al play-off representant a tota la gent que no va poder viatjar amb l'equip. Branzu ha tornat a apel·lar a tots els arlequinats i ha desitjat que el nombre de socis es maximitzi.
Molt content de formar part del vídeo amb la cadira, que és la cadira de tots. Aquí som tots, hem tornat tots i estem tots asseguts a la cadira i espero que molta gent es faci soci i continuï recolzant el club.
Però com dèiem, no tot han estat somriures aquests dies per al responsable de material arlequinat. Fa uns dies ell mateix anunciava a les xarxes que havia patit el robatori de la seva col·lecció de samarretes històriques, més de 200, que tenia guardades a l'estadi. Branzu ha agraït tot el suport rebut.
No volia fer ressò, l'altre dia a l'armari vaig obrir l'armari de casa, em va sortir una samarreta que tenia un, deuria tenir dos, i em va fer una pena molt gran i dic, hòstia, això s'ha d'entrar a la gent, perquè la gent, si veu algú amb una samarreta, pues, que sàpiga, no és recuperar-la, sé que serà molt difícil. S'ha fet molt ressò, molt, o sigui, molt, m'ha petat. Les xarxes socials han sigut una passada, agraeixo molt a la gent, molt, m'ha trucat molta gent, m'ha escrit molta gent.
La seva idea era un dia poder exposar les samarretes del Sabadell en un museu. Els fets, com no podia ser d'altra manera, han estat denunciats.
Denunciats i lamentats. I una notícia que hem conegut fa uns minuts, el centre d'esports ha demanat a la Lliga no disputar les primeres dues jornades de la nova Creu Alta amb l'objectiu de tenir temps suficient per adequar l'estadi.
Recordem que calen unes reformes al temple i aquestes començaran a finals de setmana, tal com ha explicat el director general del club, Bruno Batlle.
Esperem a finals d'aquesta setmana ja poder començar. Tenim que fer, bueno, vam tenir l'auditoria de la Liga, que com sabeu són molt exigents i demanen una sèrie d'adequacions tant al terreny de joc com a l'estadi, com a temes televisius, i bé, ja tenim tots els requisits i ja tenim pràcticament tancat doncs què podrem fer i començar-ho quan abans doncs per arribar a temps a l'inici de Liga.
Si el Sabadell ha fet aquest requeriment és perquè la Lliga, tot i que altres instàncies han demanat que s'endarrereixi l'inici, té previst començar el campionat al cap de setmana del 12 de setembre.
El 12 de setembre hauria de ser la data d'inici. La veritat és que quan veus el calendari no hi ha moltes més alternatives, perquè ja juguen, diria que són 5 jornades entre setmana. A primera divisió, tenint en compte també calendaris de Champions League i UEFA Europa League, doncs també es juguen moltes jornades entre setmana i Copa del Rei, etcètera, amb la qual dia 12 inici.
Batlle també ha assegurat que la Lliga igualment treballa amb la idea que seguiran havent-hi 22 equips a la categoria.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, el Club Natació Sabadell va tornar ahir a la feina sense saber del cert quan arrencarà la competició. En principi està programada per començar el cap de setmana del 26 de setembre, però encara manca un protocol concret.
El conjunt nedador és perfectament conscient que l'inici es pot endarrerir setmanes o mesos, però en tot cas, la idea és seguir treballant per arribar a punt quan la segona B es posi en marxa. Borja Burgos és el tècnic de l'equip.
És un cas hipotètic, que comencem al gener a competir pel que sigui, i segurament nosaltres mantindrem... serien 4 mesos de pretemporada, però també ara que podem tornar a l'activitat física de moment, jo crec que la gent ja tenia ganes, també és un descans mental per tots aquells que ens agrada, i jugadors, entrenadors, tothom, el fet de poder tornar a estar a pista, de tenir una pilota entre els peus. Hem decidit de moment mantindre tot com estava i això, ja esperar una mica aconteixements i després ja acabar de decidir.
En la sessió d'ahir va assistir la plantilla al complet, incloent-hi els ex-escolapis fitxats enguany, Pepe Font i Josep Maria Martínez. A la Pia, per cert, també tenien previst tornar ahir, però han decidit esperar que la Federació Espanyola es pronunciï.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí Notícies Migdia d'avui. Nosaltres marxem. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.